la cultura. Ahir diumenge es va inaugurar el Camí Lilla de Castellar del Vallès. Es tracta d'un projecte que vincula patrimoni urbà i natural, cultura, història i feminisme, i que està inclòs dins del cicle Fem Camí, Fem Castellar, organitzat per l'Ajuntament i el Centre Excursionista de Castellar. L'objectiu de l'itinerari és posar en valor el paper capdalt que han tingut les dones en tots els àmbits de la vida al llarg de la història, amb el fet local com a punt de partida. L'historiador Llorenç Genescà és una de les ànimes del projecte, qui ha comandat l'elaboració de la ruta, i avui ens acompanya al Connectats. Llorenç Genescà, Rocío Gómez, molt bona tarda als dos.
Bona tarda.
Bona tarda.
Llorenç, ara la Carme ens explicava una miqueta en què consisteix aquest Camí Lila, que tu hi tens molt a veure perquè ets l'historiador, diguéssim, la persona que li ha donat forma. El Camí Lila és una manera de reivindicar la figura de moltes dones que per a Castellar del Vallès van ser molt importants i segurament el castellà que tenim ara no el tindríem sense la seva implicació. Per exemple, l'Emilia Carles Tolrà, que vam parlar aquí al Connectats fa uns mesos amb l'arxivera.
No es tracta de fer un reconeixement a dones importants. Es tracta de fer una cosa que passa i potser ara tenim la sort que la historiografia i des de molts estaments i de molts nivells està intentant revisar, que és una cosa que recentment doncs, ha rebut el seu nom, no? Que és la criptogínia. Què és la criptogínia? La criptogínia és l'ocultació del relat i de la presència de la dona, en aquest cas en la història, en el relat del que sigui. La història és aquesta cosa que ens explica el que som ara a través del que, el que ha passat abans de nosaltres. No es tracta de buscar dones famoses, no, aquest no és l'objectiu. Es tracta de situar el paper de la dona en la història del nostre municipi i de donar-los visibilitat, de fer-les presents, de que apareixin en el relat, de que tinguin el seu espai i el seu lloc. I que això és, crec que és molt important partir d'aquí. No estem fent un recull de Miss Univers, perquè ens entenguem, de dona famosa.
Sí, sí.
No, estem fent una altra cosa. Una mica l'objectiu és aquest. I em deies, perdona, per l'espeech, però...
No, està bé, està bé. Però és cert que sí que hi ha algunes parades amb nom propi, no? Ara tinc aquí davant el recorregut, una és de l'Emília Carles Tolrà que comentàvem, l'altra l'Antoni Alguer.
Hi ha un intent, si em permets, Rocío, de fer el mateix que fem amb els homes. Uh-huh. De fer el mateix que fem amb els homes. El problema és que amb les dones no es fa. Llavors, si parlem exclusivament d'Emília Carles Tolrà, és perquè durant molts anys, i en historiografia castellarenca, que és qui ha parlat bàsicament de la família Tolrà, si anem a cercar doncs, les fonts escrites i els testimonis, alguns orals o bibliogràfics que hi ha, apareix el nom de Josep Tolrà i Avellà, el seu tiet i marit, però no apareixia a vegades ni el nom d'Emília Carles Tolrà. I es parlava de la seva vídua, de la seva neboda o de la marquesa, però no apareixia ni amb el seu nom. Al punt que Castellar del Vallès, en Josep Tolrà i Avellà, té els seus espais urbans amb nom i cognom i Emília Carles Tolrà no els té. I si el senyor Emília Carles Tolrà va ser important, la seva vídua i neboda doncs també ho va ser, o podríem considerar que també ho va ser. I això ens passa amb Emília Carles Tolrà, però ens passa amb moltes altres dones, amb les primeres dones que van ser mestres al nostre municipi, amb les dones que van ser la mà d'obra a la indústria tèxtil des de finals del segle XIX, ens passa amb tot el que té a veure amb la història, amb el relat del que ha sigut la construcció.
Comentàvem l'Emília Carles Tolrà, qui va ser Antoni Alguer? Perquè hi ha una parada que és la 3, al carrer Torres. Antoni Alguer, tota una vida educant. Hem de dir que totes les informacions d'aquest Camí Lila es poden trobar a www.castellavallès.cat/Camí Lila, també a un especial que s'ha publicat a l'actual.cat, i cada entrada que trobarem en aquest recorregut, que recordem que són 11 parades, té un QR que et porta a poder ampliar la informació. Però, com dèiem, qui va ser l'Antoni Alguer?
L'Antònia Alguer i Soler va ser una dona que va néixer doncs, a començament del segle XX i que durant la Segona República es va treure el títol de mestra. I ella va obrir una escola privada, una escola particular a casa seva. I durant doncs, més de 40 anys, Antoni Alguer va estar educant a moltes persones del nostre municipi. Aproximadament una mica més de mil alumnes van passar per la seva escola, que és poca broma, eh? I Antoni Alguer va fer una tasca molt bonica en un moment doncs, que era el que era, en un moment de molta pobresa, de molta misèria, de molta complicació en molts nivells, que era la postguerra, i feia classes particulars especialment per tant per treballadors que no havien tingut l'oportunitat de formar-se o treure's títols, com de nois i noies que molt joves, la majoria als 14 anys, entraven a treballar a la fàbrica de Can Barba o allò, la fàbrica el que fos, per poder-se guanyar o poder sobretot contribuir a l'economia familiar en un moment de molta carestia. Doncs molts castellarencs i castellarenques han obtingut els seus títols, els seus graduats, o han après coses gràcies a l'escola Alguer. I és un d'aquests personatges que estava una mica ocult, no? I en canvi han tingut una repercussió a nivell del municipi, doncs crec que prou remarcable com per posar-la en relleu.
De fet, hi ha una altra parada en aquests 6 quilòmetres, que és les mestres a l'ombra dels mestres, no? Parlem del col·lectiu de treballadores del tèxtil, però també parlem i reivindiquem en aquest camí lila, per exemple, la pagesia, no? El paper de les dones a la pagesia. De fet, hi ha dues parades que m'agrada moltíssim el nom, eh? Les dones senyores de l'aigua, que això ens ho has d'explicar, que és en el Boà, senyores que manen...
Posa mordre. Vols...
Va, seguim el recorregut. Comencem per Can Barba. Les dones que filen i teixeixen. Fils i vides.
És una picada d'ullets a... Jo crec que molts castellarencs, és a dir... Mira, jo quan em van encarregar això, doncs fa un poquet més d'un mes. No fa ni un mes, diguéssim. I vaig dir, ho farem, farem el que podrem. I doncs he intentat una mica doncs, anar a buscar diverses fonts, entre elles també fonts orals. I de seguida em vaig adonar que moltíssimes famílies de castellà, o almenys famílies que viuen a castellà de fa generacions, 3, 4, 5, qui més qui menys, el 90% d'aquestes famílies, alguna dona ha treballat a Can Barba. I ha treballat a Can Barba teixint i filant. I em vaig adonar que això tenia a veure també molt amb la meva història personal i amb la meva història familiar, amb la història del meu pare, de la meva mare i de les seves mares. De les seves mares i de les seves àvies. I vaig adonar-me d'alguna manera que Can Barba, o que la Tolrà, no ens l'havíem mirada mai com el que era, sinó que era un lloc on les dones anaven a teixir, a filar, perquè la mà d'obra era pràcticament, exclusivament, en aquestes dues tasques, eh? La mà d'obra era femenina. De quina manera havien contribuït elles, que no ells, a transformar el Castellà del Vallès i a ser el que va ser, i transformar també les economies familiars que per això hi treballava. I aquí se'n va acudir una mica aquest títol, no? De teixir vides i de teixir fils. No? Mm-hmm. Can Barba, la Tolrà és una fàbrica que és vital en el nostre municipi i que, a més, quan vas descobrint una mica, sembla que... Moltes vegades el problema de la gran història ha sigut sempre que hem fet atenció a la història d'allò que es deien els fets importants, no? I ens adonem que en realitat per la vida de les persones els fets importants poden ser doncs, això, una fàbrica, no? Pot ser més important que segons quina guerra.
Llorenç, ens queda poqueta estona en aquest espai de cultura, per tant, recordem una miqueta les altres parades. Dèiem Senyores que manen, que és el castell de Clascarí, imagino que parles de les masoveres i també Dones de terra, la pagesia.
Les dones de pagès hi han sigut des de sempre, és a dir, les dones no es van incorporar al mercat laboral, com la historiografia oficial diu, al segle XX, després de la Segona Guerra, o durant la Segona Guerra Mundial, sinó que pagès hi han sigut sempre. I és curiós també que a Castellà, al llarg del segle XX, hi ha hagut diversos masos on hi ha hagut molta presència femenina, i és interessant veure un poc quin era el seu rol i el seu paper. Doncs és una mica el que s'intenta reflexar aquí. I les dones que manen, doncs està lligat bàsicament a un poc al fil de les dones que han ocupat una posició més a l'edat mitjana i a l'edat moderna, un rang més jeràrquicament superior, les dones de la noblesa, i que alguns d'ells trobi també que són personatges prou desconeguts i que han tingut també el seu vincle amb el municipi.
Aprofitant que has fet aquest salt enrere, no? Anem a la primera parada del Camí Lila, que justament eren dones, no eren bruixes, perquè aquí a Castellà del Vallès, per exemple, la Violant Carnera doncs, va patir un procés de bruixeria i la van assassinar, no només ella, sinó a més dones.
Eren la Violant i la Jerònima, sabem que segur que van ser executades. El procés per això va incloure una tercera dona, l'Eulàlia Oliveres, i el que podem assegurar força és que l'Eulàlia Oliveres va sobreviure aquest procés, mentre que les seves dues companyes no. Eren dones, no eren bruixes, estem fent una picada d'ullet a un interessantíssim treball que ha fet Sapiens aquest curs, de topografiar tots els processos de bruixeria que a Catalunya es van durar, sobretot al començament del segle XVII, en un moment de forta crisi, on les dones van rebre un cop, una garrotada immensa, precisament a conseqüència d'aquesta situació de crisi, pel fet de ser dones. I molt interessant des d'aquest punt de vista, jo trobo que, és a dir, tot el tema de la bruixeria, que l'associem molt a dones remeieres i tal, veure que hi ha un contingut político-econòmic darrere brutal, de lluita d'homes que lluiten entre ells i que qui reben les victimitzades són les dones, les víctimes de tot això són les dones, em sembla un paral·lel amb certes situacions que es viuen, fins i tot també a casa nostra, avui en dia, brutal, i que aquestes dones, i em sembla de justícia social, haurien de tenir, no sé, a l'escola jo crec que s'hauria de parlar d'elles cada any i que els nostres infants sapiguessin i coneixessin la seva història.
Llorenç, a banda d'aquestes figures que estem comentant, heu fet un esforç en el Camí Lila de també doncs, seguir el camí que feien en el dia a dia aquestes dones, per exemple, al safareig.
La història és una ciència social que el que intenta és reconstruir el nostre passat perquè entenguem el present o perquè entenguem la situació i el context on una societat humana i un individu es desenvolupa. Per tant, no només és important, torno a repetir, aquell senyor que governa, aquella guerra, aquell tractat per important, és igual d'important també doncs, com cuinem, com vestim una família, com s'organitzen les relacions socials, etc, etc. Tot això forma part també de la història. I tot això, des de fa ja uns quants anys, tot això penseu que hi ha historiografia des dels anys 70 que ja està treballant en aquesta línia. Vull dir que no estem fent res de nou. Però és cert que a Castellà hi havia una mica de mancança respecte a això. I que, per tant, també forma part de posar en valor qui som i què fem. I que les dones s'han ocupat del que es coneix com a tasques reproductives, és a dir, totes aquelles feines associades a les cures i a la llar, normalment no remunerades, però que a la vegada s'ocupaven també de tenir la seva tasca productiva, vol dir de tenir una feina fora de casa, més hores o menys, per poder contribuir econòmicament a l'economia familiar, Doncs això ho feien al final del segle XIX des dels 7 anys, fins que no podien més, fins que jubilaven o malaltien o algunes hi deixaven la pell. No? Tal i com ho feien els homes, evidentment, però dels homes n'hem parlat, de les dones no encara.
Doncs avui al Connectat, justament el que fem és parlar d'aquestes dones que van contribuir a que castellà sigui tal com és ara i, per tant, val molt la pena donar-los un espai aquí al programa.
Si penses afegir una cosa molt ràpida, això és una ruta que ara té 11 punts. Evidentment, aquesta ruta o aquesta informació pot abarcar més punts i hi ha l'expectativa, la voluntat de que això creixi, perquè no hem parlat de les dones dins de la religió, les dones a la política recent, les dones durant la Guerra Civil i la República, les dones vinculades a les cures, etcètera, etcètera. És a dir, hi ha molt camp per fer i hi ha molt a recórrer, també. No vull que ningú, i amb raó, dirà manca parlar d'això, d'allò. I manquen moltíssimes coses. Això només és un primer pas.
Això és com a Netflix. Això és la primera temporada. A la segona anirem afegint més episodis. Llorenç Genescà.
Espero que t'escoltin molt fort els que han d'escoltar això.
Molt bé. Moltes gràcies i de veritat, enhorabona per aquesta proposta i convidem a tota la gent que estigui escoltant el programa que es passi per la web de castellàvallès.cat, però sobretot que faci aquest recorregut a Castellà del Vallès, al Camí Lila. Bona tarda, Llorenç.
Gràcies, bona tarda, adiós.